A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Ja ho sabeu que un cop a la setmana dediquem una estoneta a parlar de literatura infantil o juvenil en aquest espai, a Llegir per Sentir. Que ho fem cada setmana. Normalment organitzem un mes i mig aproximadament de contacte amb una segella editorial en concret que ens parla de les seves col·leccions d'infantil i juvenil i ens posa en contacte amb autors o autores. Però ara portem ja un parell de setmanes o tres en el que el nostre coordinador, el Pere Martí, ha optat per plantejar-nos alguns llibres, podríem dir que sense que estiguin directament vinculats a tot un capítol de 5 o 6 setmanes d'una editorial en concret. I estem parlant amb llibres i amb autors de llibres publicats amb editorials conegudes, com pot ser el de Bindi Book, que és l'editorial de la que parlem avui, però en aquest cas amb un autor que s'anomena Rodolfo del Hoyo i que tenim al nostre costat via telefònica. Rodolfo, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, per parlar d'un llibre teu, en aquest cas teu, i també de la Noemí Villamuza. Val a dir que aquí hi ha feina per tots dos, en aquest llibre.
Exacte, i tant, clar. És un àlbum il·lustrat i la feina és al 50%.
Es titula Tresors rere les portes, i podríem dir que el títol és veritablement una descripció literal, en el sentit de que hi ha tresors rere les portes. I quines portes, algú es pot preguntar? Doncs les portes que tenim a casa nostra, no?
Exactament. Clar, com que és un llibre adreçat als infants, jo recordo molt tant la meva infància com la infància de la meva filla, que la casa, en principi, és el lloc on crees el teu primer imaginari. I rere cada porta hi ha un misteri, un tresor a trobar, no? Jo recordo que m'imaginava moltes coses i també recordo quan la meva filla doncs explicava, ella tenia en cada lloc un raconet on ella jugava i s'entretenia. I, bueno, això em va fer pensar en la possibilitat de fer un llibre de poesia on expliqués una mica la màgia de cada espai de casa.
I comencem, doncs, per on s'ha de començar, no?, quan entres en una casa, que és el rebedor, Podríem dir que és un recorregut també bastant lògic el que fas per la casa,
Sí, perquè, bueno, hem fet un recorregut que comença per la porta d'entrada, el rebedor, i les habitacions que ens anem trobant, no? Les habitacions, la cuina, el bany, el menjador, la terrassa. Però val a dir que, tot i que jo he fet aquesta feina literària, qui ha fet l'organització del recorregut ha estat l'editora, la Cristina Feliu, que ha fet també un treball extraordinari en el concepte del llibre, no? Perquè, clar, els poetes els lliurem, això, 10 o 11 folis i d'aquí ha de sortir un llibre. I llavors, clar, jo havia anat fent a mesura que trobava la inspiració en un espai o en un altre. Però darrere hi ha una feina editorial professional de gran qualitat que dona un resultat molt positiu en el llibre, perquè crea aquest itinerari que és el mateix que ens trobem quan entrem en una casa.
I és també una proposta de l'editora, aquest joc que feu, que després de dues habitacions es fa com una parada de vocabulari, d'assenyalar algunes de les paraules que han anat sortint en els poemes, que poden ser d'especial interès pels lectors?
Sí, sí, ha estat també una proposta de l'editora, perquè, bueno, ella es veu que ja havia vist algun llibre que treballava molt les paraules. L'havia vist, em va comentar, a la Fira de Bologna, que havia vist un llibre editat a França que tenia, doncs, posava en valor les paraules del text, però, clar, era un llibre molt, molt afrancesat. A ella li agradava publicar-ho, però va trobar que era molt afrancesat. I clar, li va arribar el meu, va trobar que el meu llibre tenia molt vocabulari, una cosa que em va descobrir ella mateixa, perquè jo no era prou conscient que hi havia més de 150 paraules que es podien identificar, i a partir d'aquí doncs, va fer aquesta proposta que després entre la dissenyadora i la il·lustradora doncs, van acabar de definir. No? Però la idea sí va ser de l'editora, de la Cristina Feliu.
I l'estructura dels poemes, perquè són diferents en funció del poema, no tots tenen la mateixa estructura, no?
No, bueno, això de l'estructura sí és una cosa que jo he volgut treballar per fer diversos tipus de poema. Des d'un sonet que he fet, que és el del ball de l'armari, on hi ha tota una sèrie de peces de roba que estan dintre d'un armari que organitzen un ball, fins al haiku, que són poemes molt curts, de tres versos que en conjunt fan 17 síl·labes. O sigui, des del sonet fins al haiku hi ha tot una sèrie d'estructures diferents, d'estrofes diferents, que jo he anat treballant, sobretot posant molt èmfasi en el ritme. El ritme és una de les coses que més m'ha interessat, perquè la poesia és moltes coses. Podríem parlar tot un dia sencer. Però hi ha dues coses que són essencials a la poesia. Un és el ritme i un altre són les emocions. I llavors el ritme i les emocions les portem incorporades quan nosaltres en naixem, perquè les hem après a la panxa de la mare amb el ritme del seu cor que batega en funció de les emocions i de les experiències que està vivint. I jo volia reflectir això en els meus poemes. Per això he treballat molt el ritme i la rima. I he treballat, sobretot, tret d'aquest sonet, que és un sonet, diguem-ne, clàssic, el sonet aquest del ball de l'armari, tots els altres he volgut que fossin poemes que els versos no superessin les 7 síl·labes mètriques, que és més o menys la manera en què nosaltres construïm les frases. I després, això, buscar sobretot una rima. De vegades no, eh? De vegades no he utilitzat ni la rima ni la mètrica, sinó que he buscat el joc de les paraules, dels sons, com per exemple, nosaltres tenim en el català una quantitat enorme de monosíl·labs i això ens permet jugar molt amb la sonoritat i amb de les paraules monosil·làbiques, no? I això és una mica el que he anat fent per construir els poemes.
Hem de parlar també, com dèiem, abans de la feina de la Noemí Villamuza, perquè sí. Penso que ha estat també magnífic l'acompanyament de les il·lustracions que fan els teus poemes, eh?
Bueno, és... Jo no trobo paraules. I tant que és magnífic. Jo diria molt més, però és que no sé com descriure-ho, no? És màgic. És màgic el que ha fet. A més, ella m'explicava que fent aquestes il·lustracions dels poemes era com trobar-se amb els seus inicis, quan ella va començar a il·lustrar llibres per infants. I que això li havia generat també unes emocions molt especials. També ha treballat bastant els colors, una cosa que no és habitual en ella, perquè ella és molt monocromàtica. I la poesia li ha portat a treballar molt els colors i això doncs, també és bueno, li ha donat un valor específic al llibre, no? Perquè com que és adreçat per infants a partir de 5 anys, però fins als 100 o 101, doncs aquesta coloració també fa que els agradi més. Però et diré una cosa, doncs els agrada molt als infants també que els llegeixin la poesia, eh? ja tinc alguna experiència tan personal com d'algun pare que m'ha explicat, i és una meravella.
Tens tu, Rodolfo, el llibre aquí al davant?
Sí, el tinc al davant. Sí.
No, t'ho dic perquè ara...
Ja estava passant ara les pàgines.
M'ho has tret de la punta de la llengua perquè anava a dir si és que a la gent li agrada escoltar la poesia també, no només llegir-la, sinó escoltar-la sobretot. I anava a dir, perquè no ens recites o ens llegeixes algun dels teus poemes d'aquest llibre. Jo en tenia un de seleccionat, que aquest el puc dir jo perquè és més curt i així no em poso un cap compromís, però que mostra aquell joc que tu ens deies del ritme, de la sonoritat. És en l'apartat del menjador, perquè el menjador és d'aquelles coses que ens agrada a tots, no? Perquè el menjador ens porta el record no només de l'espai, sinó del sabor, dels gustos, no? I la de les olors. N'hi ha un que diu sopes o dines. I diu així, el menjador i menges, o sopes o dines, o dines sopes o sopes sopes. Aquest joc de paraula. N'he triat un. Ara trien un tu, per recitar-nos-el.
Bueno, tinc un també que, quan he parlat dels monosíl·labs, un que es diu el plat i el got, que diu, tinc un plat i un got. El plat és pla i el got és ple. El plat té un flam i el got té té. Em prenc el flam i em bec el té. És un poema molt curt i bueno, pues això, una mica divertit perquè juga amb la sonoritat dels monosíl·labs.
I amb aquest recorregut per l'habitatge, acabem sortint al balcó de la terrassa, no?
I
és aquí on hi ha haikus d'aquests que ens explicaves tu, des de la finestra, eh?
Sí. Els haikus són com una imatge fotogràfica, no? I a partir d'aquesta imatge fotogràfica, doncs, nosaltres ens fem com... un petit pensament, no? Per exemple, el cucut canta entre l'orquestra d'ocells. Es lleva el dia. Camises al vent. Un balcó en roba estesa. Saluda el dia. Testos al pati. Floreixen els geranis. Festa de colors. Però també tinc unes tanques que són també, doncs, estructures poètiques japoneses de versos curts. En aquest cas són cinc versos en 31 síl·labes, en lloc del haiku, que té tres versos en 17 síl·labes. I tinc així com una mica divertit que em trobo de vegades quan cuido les plantes al meu pati, que diu així, veig un gat tigrat que ha entrat a la terrassa i ensuma els testos. El gat tigrat vol pixar. Tots tenim necessitats.
I amb aquest sí que amb aquest acabes, oi? Amb aquests, amb aquests tanques sí que s'acaba. O sigui, acabes amb poesia, podríem dir, d'origen japonès. L'haiku i la tanca, eh?
Exactament. És que és una poesia que ha fet molt... bueno, que ha tingut molt ressò la literatura catalana. La poesia catalana, des de Salvador Espriu o Carles Riba, van començar, també Miquel Martí Pol i molts altres, van començar a treballar el haiku i la tanca, però sobretot el haiku, i li han donat un valor nou, un valor diferent, dient-ne que el haiku japonès és més impersonal, vull dir, el jo no pot estar dintre de la poesia, dintre del haiku, en la tanca sí, però després doncs, la literatura catalana sí que ha agafat aquest jo, que també forma part del haiku. I això fins i tot, ara llegia fa molt poc una ressenya en un diari, el diari Ara, que feia una ressenya d'una autora japonesa que ha fet un estudi de la repercussió del haiku en la poesia catalana. Jo, com que també em considero hereu d'aquesta tradició, doncs també els he recuperat per als infants.
i així descobrim com efectivament hi ha molts tresors dins d'un habitatge, molts tresors rere les portes, que és el títol d'aquest llibre del Rodolfo de Loyo amb les il·lustracions de la Noemí Villamuza, editat per Vindy Books, i que avui hem tingut el goig de parlar i de compartir amb el seu autor, amb el Rodolfo. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Franca.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.